Bona tarda, són les dues, ara sí que sí, arrenca la setmana del play-off.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Convençut de la feina feta fins ara i convençut de les opcions que tenen de fer història. Així hem trobat aquest migdia Antonio Hidalgo a la nova Creu Alta. El tècnic de Canovelles es prepara per afrontar possiblement el repte més il·lusionant del que porta com a primer tècnic. No sé si dir el més important, donada la transcendència del que hi havia en joc a les últimes 7 jornades de l'any passat, però aquest cop pot fer història si aconsegueix el desitjat ascens, el desitjat retorn al futbol professional. Després de moltes, moltes setmanes d'espera, de feina fosca, de treball des de casa, al carrer, al camp però en solitari i per fi amb sessions ja normals i fins i tot amistosos, la data que semblava que no arribava mai ja la tenim aquí. Avui encetem la setmana dels play-offs. A la nova Creu Alta avui tot estava ja ple de baguls, de maletes, de bosses per fer el desplaçament. Tots els preparatius són ja a punt perquè dimecres el Sabadell aterri a Andalusia amb l'objectiu entre Sella i Sella d'ascendir. I una setmana especial com aquesta volíem encetar-la aquí a l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell, com toca també en aquests casos excepcionals. Avui visita l'estadi per entrevistar l'Antonio Hidalgo més convençut que mai de les seves opcions, amb anècdotes personals i amb sensacions del tot positives. El partit contra l'Atlético B ja és a tocar i avui l'analitzem amb ell, amb l'entrenador del Centre d'Esports.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb la Rocío García i el Toni González al control de so, comencem!
Què es comenta a la recepció?
L'entrevista amb Antonio Hidalgo centrarà el programa d'avui en aquesta primera sessió, podríem dir, aquest primer dia de la setmana que ens portarà diumenge al partit contra l'Atlético B, tot i que també tindrem d'altres temes com, per exemple, recordar el primer ascens de tota la història del Centre d'Esports, que va ser justament a segona divisió. Han passat ni més ni menys que 87 anys.
I fora de l'hotel?
Antoine Griezmann s'ha lesionat el quàdriceps de la cama dreta i pot perdre's el que resta de Lliga, o dit d'una altra manera, una setmana de competició. El francès va acabar amb molèsties al partit de dissabte contra el Valladolid. Els de Quique Setién són a un punt del Madrid a l'espera del que faci l'equip blanc avui a les 10 a Granada en l'antepenúltim partit del campionat pels de Zidane. Abans, a 2 de 8, a l'Aves Getafe i Villarreal Real Sociedad, el Cádiz, per cert, és nou equip de primera divisió, tot i punxar Carranza contra el Fuenlabrada dissabte, quan l'empat ja li valia. Ahir el Zaragoza va perdre a casa 2-4 contra l'Oviedo, fent matemàtic aquest ascens de l'equip gadità. El Manchester City, ho hem sabut avui, podrà finalment disputar les pròximes edicions de la Champions League. El TAS ha decidit retirar-li el càstig imposat per haver incomplert el fair play financer entre 2012 i 2016 i li ha rebaixat a més la multa de 30 a 10 milions d'euros. Recordem que la UEFA havia sancionat 2 anys al conjunt anglès sense poder disputar la màxima competició continental. En motor, Lewis Hamilton va liderar amb mà de ferro ahir el Gran Premi d'Estíria. A Àustria, el britànic va acabar per davant de Valtteri Bottas i de Max Verstappen. Carlos Sainz es va quedar fora dels punts per una errada mecànica. Després de 2 curses, Bottas encapçala la classificació de la Fórmula 1, 6 punts per sobre de Hamilton. I Honda ha anunciat el fitxatge de Pol Espargaró per 2 temporades. El de Granollers es convertirà en company d'equip de Marc Márquez a partir del 2021. L'equip japonès també ha anunciat la renovació per 2 anys del seu germà Àlex Márquez, que l'acompanyarà enguany a la graella i l'any que ve pilotarà una LCR de Cal Crutchlow.
Han parlat en les últimes hores
Josep Maria Bartomeu, president del Barcelona, sobre el fitxatge de Lautaro a Televisió de Catalunya.
Amb l'Inter vam parlar ara fa unes setmanes, és veritat, per tema Lautaro, però ara s'ha aturat. Evident...
No estan parlant
ara. No, ara no en parlem. Hem de mirar d'acabar la temporada, és a dir, la Lliga que ens queda, la Champions, i a partir d'aleshores començarem a veure quines són les prioritats.
I a les xarxes socials.
Manu Lanzarote, els seus perfils a Instagram i a Twitter, dient això: En els pròxims dies acaba la meva segona i última etapa com a jugador al Sabadell. Tant de bo pugui deixar el club a la mateixa categoria a la qual el vaig trobar. Està sent un plaer tornar a gaudir de vestir aquesta samarreta cada dia i espero en dues setmanes que puguem complir el somni de molta gent i que el club estigui a la categoria que es mereix. Tenim una oportunitat única d'ajudar el club i estic segur que competirem com ja ho hem fet durant la temporada i l'equip traurà la seva millor versió. Simplement donar les gràcies a tots pels moments compartits i estic segur que gaudirem molt els pròxims anys amb el club. Per tant, un comiat anticipat el demano Lanzarote.
De quin partit no estarem pendents?
I acabem amb una recomanació, tot i que no crec que hi hagi molta gent pendent d'aquest partit avui. A partir d'un quart d'11 de la nit, Vitória Setúbal contra Famalicão, jornada 32 a Portugal. Si hi ha algun sabadellenc pendent d'aquest partit, m'ho feu saber.
Hotel Suís, una hora d'esport a Ràdio Sabadell.
Minuts, 15 segons per sobre de les dues en directe aquest dilluns 13 de juliol del 2020, que semblava que no arribaria mai, però que ja el tenim aquí. Setmana de play-off, setmana de competició oficial pel Centre d'Esports Sabadell. Avui, com dèiem, ja hem vist el Jordi Bransuel amb una feinada de por, la que tindrà camí de Nàutica Algeciras. Això encara no, camí de moment d'Estepona i després ja cap a Algeciras a jugar el partit diumenge, però avui ja la nova Creu Alta feia patxoca per tot el que significava veure tantes bosses, motxilles, material, les diferents maletes dels jugadors. Vaja, que això ja ho tenim aquí, ho tenim a tocar i ho hem pogut palpar avui a l'estadi. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
La veritat és que jo, que no havia tingut ni un sol moment de nervis fins ara, incloent-hi el sorteig, avui ja era allò de, ostres, que va de debò això ja.
Doncs comences d'hora, eh? Que no et passi res, perquè queda una setmana per entrar en marxa, de veritat. O sigui...
Ah, però ja fa un xup-xup diferent.
Sí, home, sí, però tant com per fotre's nerviós. Bé, això cadascú ho gestiona...
El coquet, les papallones a l'estómac.
Ho gestiona la seva home. Està bé que visquis amb aquest punt de nerviosisme, emoció, digue-li com vulguis.
No, segur que molts arlequinats estan desitjant,
segur,
per exemple,
segur. No,
que
no,
arribi
jo,
demà passat el comiat dels jugadors.
Jo desitjant que arribi també, això sí, desig. De moment no és nerviosisme, és desig.
Avui, per encetar aquesta setmana especial, una conversa especial, a fons, en profunditat, sobretot amb Antonio Hidalgo. I no sé com l'has vist tu, perquè a mi la sensació que m'ha donat és que està convençudíssim de les opcions, de la feina que han fet fins ara i de que això ha d'acabar bé.
Mira, deia un jugador ara fa uns dies, parlant de fa 9 anys, que si alguna cosa havia transmès Lluís Carreras en les setmanes prèvies, tant del partit d'anada com de tornada contra l'Eibar, era d'absoluta normalitat i tranquil·litat. Doncs m'ha semblat entendre, sense veure l'entrenament, perquè això continua estant fora de l'abast de la premsa, sobretot per temes de seguretat, sanitaris, etcètera, etcètera, m'ha semblat entendre que Antonio Hidalgo és d'aquesta escola, de donar-li normalitat dintre de la especialitat o la circumstància diferent que suposa saber que aquesta setmana, quan acabi, no t'enfrontaràs al Barça B, o al Mestalla, o a l'Espanyol B, sinó que t'enfrontaràs a un altre filial, però amb un playoff en joc i a caixa o faixa, a 90 minuts.
Mira que com a persona té un tarannà de cul inquiet, nerviós, espitós, a la banqueta, de pur nervi, Antonio Hidalgo, però després, pels que són porucs de mena, o que quan s'apropa un partit important ja es posa en l'escenari més complicat, que veus gairebé el següent rival i et sembla que és el Bayern de Múnich cada setmana, doncs Antonio Hidalgo transmet confiança en aquest sentit, no? Una cosa és que de portes endins sigui un caràcter nerviós, i una altra cosa és que les maneres que té la gestió de grup avui ho hem pogut comprovar.
Sí, és el que et dic. O sigui, a mi si li hagués de posar un titular més enllà del que ara sentirem, del que ha estat la conversa, et diria que és aquest punt de transmetre normalitat dintre de lo excepcional de tot plegat. Venim d'uns mesos excepcionals, d'unes setmanes de treball de manera excepcional en quant a diferent, i ens trobem davant d'un playoff, una setmana de playoff, una setmana de competició excepcional també per les maneres d'una competició fins ara desconeguda en el seu nou format. Per tant, dintre de tot això, donar-li el major punt de normalitat al dia a dia.
Et sembla que l'escoltem?
Som-hi.
I després valorem la conversa?
I tant.
Antonio Hidalgo, què tal, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Això ho tenim aquí ja, eh? Aquí he vist ja per la nova Creuvolta maletes a punt. Això ja fa aquesta oloreta playoff, eh?
Sí, ja tenien ganes tot, no? Hem estat molt de temps entrenant perquè arribés aquesta setmana i, bueno, ja la tenim aquí, ara a treballar com ho hem fet abans i, bueno, ara tenim ja l'objectiu del diumenge, el partit contra l'Atlètic de Madrid B i amb ganes que arribi.
Les sensacions deuen ser molt peculiars perquè després de 4 mesos sense saber que el diumenge hi ha un partit, un deu pensar, calla, que avui és dilluns, que aquesta setmana ja sí que va de debò, no? Que per primer cop en 4 mesos i mig, ara ja sí que tinc aquí a tocar el partit.
Sí, mira, el que té de bo que hem pogut fer els dos amistosos és que aquests dos dies ja tenies aquesta sensació dintre del cos, no? Bueno, hi ha partit, i has d'estar una mica més concentrat, has d'explicar les situacions que ens trobarem durant el partit, i bueno, ara ja arriba, no? Aquestes sensacions bones de prepartit, aquesta ansietat que arriba, que ja vols que preparar, que no que ho tinguis tot controlat, ja arriba, i bueno, ara amb el viatge de dimecres ja passarem 3-4 dies allà, i bueno, amb ganes de que arribi el partit, no?
Com a entrenador deu ser un repte brutal, no? Sempre ho és afrontar un playoff, però després de 4 mesos sense haver jugat pel tema del coronavirus, sent en una seu fixa, tot en una setmana, fins i tot a nivell psicològic, venint d'on venim, d'estar tancats a casa, etc. O sigui, és com molts reptes que has anat encadenant un rere l'altre i és una experiència que deu ser impressionant.
Bueno, jo crec que el pitjor de tot aquest tema ha sigut la incertesa. Hi havia moments que no sabíem si jugaríem, si faria el playoff, després no sabíem el rival, després amb la situació de, bueno, la seu on jugaràs, ara amb tota aquesta situació que continuen havent rebrots. Bueno, centrar-nos en el nostre, preparar de la millor manera possible, que jo crec que com a entrenador, que porto ben poc, no he preparat mai un partit amb tant de temps, i bueno, amb ganes de que arribi. Serà una situació difícil, amb 3 partits en una setmana, això vol dir que necessitarem el 100% a tota la plantilla, i bueno, ara en el punt de mira contra l'Atlètic de Madrid B, no?
Deies que és la primera vegada que t'enfrontes a una situació com aquesta com a entrenador, però és que és molt particular tota ella, no? Perquè fins i tot en un playoff normal estaríem pensant que hi ha una anada i una tornada. No dic d'especular, però si sempre vulguis o no, si jugues a casa que no et marquin, anar fora amb una altra idea, jugues una miqueta amb el que és una eliminatòria doble partit de tota la vida, i aquí és que és a tomba oberta, és a tot o res.
Sí, l'altre dia em preguntaven, no?, amb aquesta experiència de si teníem jugadors que havien jugat a playoffs, i jo com a entrenador, com a jugador, si havia tingut... Ja, però aquest playoff és totalment diferent al d'abans, o sigui que ara tenim 90 minuts, has de guanyar el partit, ja sigui durant els 90 o a la prova dels penals, i has de passar i has de pensar en el següent. O sigui que serà tot diferent. Per mi serà la primera experiència com a entrenador en playoff, i és la que tinc davant i és com l'he preparat. No tinc l'experiència d'haver jugat d'una altra manera aquest playoff.
La pregunta que es fa a tothom a casa, no? Després de tant de temps sense poder veure l'equip, sabent que està entrenant i preparant aquest repte, però sense tenir aquest feedback aquesta setmana a setmana, com arriba l'equip al partit? Estan tots disponibles? Com arriba la plantilla?
Sí, estan, gràcies a Déu, tothom està bé. Arriba en una situació de preparació física, mental i també tàctica perfecta, i ara és arribar allà, posar els 11 que començaran a jugar i que comenci el partit, no?
Per triar l'11 també és complicat, ho dic perquè, clar, de normal sempre tens el precedent de fa 2, 3, 5 dies que s'ha jugat un partit de Lliga oficial, tens una mica la rutina aquesta que dèiem que hem perdut durant aquests 4 mesos, i pensar durant 4 mesos de veure si juguem, contra qui juguem, a quins 11 poso, quins no, o sigui, això també deu haver estat molt diferent, m'imagino, aquesta tria.
Bueno, li dones voltes del que vols, el que creus que farà el rival, el que ens trobarem el dia del partit. Hem tingut molt de temps, igual que ells, de preparar el partit, i bueno, sempre tens la situació al cap, i bueno, arribarem a veure com arribem tots el dissabte, i dimensió posarem els 11 que creiem que ens podran donar més rendiment.
Recordo que fins i tot quan vam parlar via Skype dèiem que si servia d'alguna cosa de mirall el tema de la Bundesliga que començava a jugar o algunes lligues que no s'havien aturat, etc. Fins i tot en quant a ara els 5 canvis, convocatòries més grans, pauses per hidratació, com es gestiona tot això, el poc descans entre un partit i un altre, tot això també serà molt diferent respecte a l'últim partit que vam tenir.
Mira, seguint la lliga, el que veus és que cada cop hi ha menys canvis. És a dir, ja els jugadors estan molt més bé físicament, però clar, que nosaltres serà el nostre primer partit i la nostra referència serà que no hem tingut el temps suficient físicament per preparar a partir d'amistosos el to físic. Però bueno, haurem de trobar-nos en aquesta situació, veure com va durant el partit i triar els millors, no?
Estàs content amb com ha anat aquesta preparació? Ens deies que no era ben bé una pretemporada tampoc, perquè era centrar-ho tot en un partit i prou, i a partir d'aquí ja ens ho trobarem després si passem ronda. Però vista ara pràcticament, no en perspectiva, però sí a posteriori, amb totes les setmanes de feina que porteu, quina valoració t'endús de totes aquestes setmanes de feina?
Estic molt content amb la implicació dels jugadors, de tot l'estaf tècnic, de com ho hem portat, de com en aquesta incertesa els jugadors s'han ficat al cap de que havien de continuar en una situació no fàcil. Jo crec que tenim un gran vestuari i jo crec que és la principal força, no?
Em deies que els amistosos, les sensacions també molt bones, no? Que intueixo que pel que deies, si t'haguessin deixat jugar un parell més, dues setmanes abans, si la situació t'ho hagués permès, millor encara, no?
Sí, perquè hi ha situacions durant el partit que durant els entrenaments no es poden reproduir. És a dir, tens jugades en la que si fa molt temps que no jugues, a l'entrenament tens molt temps, si falles no passa res, però quan hi ha un partit ja estàs competint, tens un rival que va de debò i que, bueno, que no pots pensar, que no pots fallar passes, bueno, i aquesta sensació de controlar l'espai, de controlar la pilota, només t'ho dona el partit, no?
Serà més a Màlaga. Vaja, el Jazir és el primer partit, però allotjats al costat de Marbella, amb la possibilitat de tant de bo que sí passar rondes i acabar jugant a Màlaga. Per un exjugador del Màlaga, que ho dèiem l'altre dia a la ràdio, ha celebrat un ascens amb un doblet seu a la Rosaleda, etc. Suposo que el lloc és lluny i tots voldríem que fos aquí la nova Creu Alta, però també deu ser especial per tu.
Sí, molt especial, no? Jo crec que vaig viure... Jo crec que els millors moments com a futbolista a Màlaga, tinc una gran estima a la ciutat i al club, i bueno, esperem que podem arribar a l'últim dia a la Rosaleda i guanyar allà l'ascens, no?
Creus en el destí, en aquestes coses que es diu de...
Sí, crec o no, però, ostres, que és molt bonic, sí. No sé si crec massa, però que és bonic, sí.
Clar, m'imagino que al final li dones voltes i dius, no, sí, havíem d'anar a Múrcia i al final serà a Màlaga. Calla, a veure si aquest any, que a més és el meu primer any...
No, i és molt curiós, això és una anècdota, no? Perquè el Ciutat de Màlaga, davant del Ciutat de Màlaga, jo tinc pis allà, encara. I tinc un pis que està a 100 metres de l'estadi del Ciutat de Màlaga, que jo crec que allà juga el Barça bé. O sigui que... Més en casa, impossible.
És impossible trobar un lloc més conegut, pràcticament. Clar, a més, en el teu primer any, i ho lligo per parlar ja no només del play-off, sinó de tota la temporada, el teu primer any, que des del principi afrontes el repte de ser primer entrenador, no? Que al final havies agafat, per exemple, el Granollers en el tram final, l'any passat les últimes 7 jornades. Primer any més especial en lo positiu i en lo negatiu pel que ens hem trobat, impossible. Playoff, amb una lliga aturada, amb 4 mesos a casa, ara a Màlaga, aquí a Sabadell, que és una plaça que també sempre havies dit que li tenies una estima molt especial de la teva etapa com a jugador, o sigui que al final recordaràs per sempre aquest primer projecte des del principi d'Antoni Hidalgo com a primer entrenador.
Bueno, jo crec que el que estem vivint... Sigui com sigui, és especial, no? Per tot el que ha comportat des que vaig arribar i com està anant tot, no? I perquè tinc una estima molt gran, jo crec que l'altre dia ho parlava, no? Ho parlava amb un amic i bueno, veig el meu fill, l'Héctor, sobretot, no? I l'Álvaro també, no? Però jo crec que... Saps quan hi ha nens que seguiran el Sabadell tota la seva vida? Pues això passarà amb el meu fill, segur, estic convençut, perquè estan mamant el que és el Sabadell, ho saben tot del Sabadell, volen venir a veure tot, els entrenaments no poden, però, ostres, és un sentiment gran, he estat jo aquí en dues èpoques diferents, casa meva és aquí a 30 quilòmetres, ostres, bueno, estem en aquesta situació que, ostres, tot ha anat molt bé i esperem que continuï, no?
Preparar vídeos no se li dona malament, tampoc, al teu fill. Crec que va preparar un vídeo...
No, no, així... increïble, tu, no? Això, ostres, el vídeo aquest... El vaig veure i se'm posaven els pèls de punta. Hòstia, no vaig plorar de miracle. No, no, no m'ho esperava. I... Perquè ell em deia, ostres, papa, estoy haciendo aquí... No te lo puedo enseñar, no te lo puedo enseñar. Ostres, però què estàs fent? No puedo. Ja te lo enseñaré. I quan m'ho va ensenyar, ostres, la lletra i tot, ostres. Té treball darrere d'aquest vídeo i sobretot ganes de fer-ho, no?
Que potser t'hem menjat algun altre vídeo, per si de cas, el destí, no sé si creiem o no, però per si de cas, a la Rosaleda la fem ben grossa, que faci un altre vídeo.
Hòstia, ojalà, no? El contractarem per fer vídeos. El guardi que tremoli, perquè si no, em fotran el puesto.
Parlem, com deien, de l'any en general. Realment ha estat molt bo, i si mires la plantilla, és una plantilla que bona part d'ella ve de l'any passat, amb un final de Lliga salvant els mobles sobre la botzina amb aquelles últimes 7 jornades, amb tot el patiment que ja hem comentat mil i una vegades, però al final és un rendiment brutal, un suc brutal que li has tret a aquest equip.
Sí, està clar que vam arribar en una situació molt i molt difícil. Jo crec que, bueno, ja hem parlat de vegades, no? Em deien que estava boig per venir, que era molt difícil, que havíem de guanyar doncs, molts partits dels que quedaven. Ja vam saber el que va passar el primer dia a Badalona i el que va passar quan jugàvem fora de casa, que l'any passat era impossible guanyar fins a l'últim partit. I bueno, en aquesta situació, ostres, bueno, veus que hi ha un equip molt entregat, que els nanos doncs, s'ho deixen tot. Evidentment és un equip que està format per jugadors de moltíssima qualitat, que per moments no donaven el rendiment que s'esperava, i han cregut molt en la idea que moltes vegades, jo ho dic, no és fàcil d'entendre amb tantes ganes com ho han fet ells, no?
Se li dona més valor a aquesta temporada venint d'allà? Ho dic perquè moltes vegades, per exemple, recordo després d'Olot, que ens deies que sí, que ens han empatat al minut 94 en l'última jugada i parlant malament és una putada, però que hem de recordar també d'on venim, no? O sigui, no sé si això és fins i tot un plus més a la temporada que hem fet.
L'any passat, la temporada passada, no, ostres, és que el futur del club estava en joc. Jo crec que amb això... Ostres, no es pot jugar, no? Perquè era una situació molt, molt i molt compromesa. La van treure i amb un grup de jugadors que també ara han arribat aquest any un altre grup, hem fet, jo crec, una plantilla molt bona, hem competit des del principi, hem tret bons resultats i jo crec que hem d'estar molt orgullosos, no?
Ara que deia el tema d'Olot, i això algun cop crec que ho hem parlat, diria que la conversa que hi havia a Skype, en algun moment d'aquests 4 mesos a un li bull la sang de dir, ostres, hem estat primers durant 12-13 jornades i se'ns ha escapat sense saber-ho, perquè evidentment ningú sabia que s'interrompria la Lliga, just quan ens han tret el primer lloc.
Però també podem pensar que si continués la Lliga no, a millor no arribaríem amb els 4 primers. O sí, acabaríem primers en la Lliga, no? Això de pensar i de fer càbales no m'agrada. En el moment que va passar érem tercers, ho teníem molt, molt a prop, anàvem guanyant en l'últim partit 1-2 al descans, fent una gran primera part, i amb un equip que ho estava passant molt malament, que venia d'uns resultats com era l'Espanyol B, dolents, i es van donar la volta al partit i bueno, si vas picant i també podem pensar el dia de l'Andorra i bueno, són situacions que es donen.
El que ja no podrem recuperar són les 10 últimes jornades, com deies tu ara, i clar, sempre és el tram final de Lliga amb tot el que suposa, no? Això sí que evidentment, i sempre dic el mateix, que no es pot frivolitzar amb tot el que ha succeït a nivell sanitari i humà del coronavirus, però aplicat a la part futbolística, al final teníem un final de temporada que es presentava trepidant, recuperant efectius que estaven lesionats. Segur que quan més xup-xup hi ha l'ambient de l'estadi ple, d'un play-off, imagina't aquí la nova Creu Alta, això sí que ja no ho recuperarem.
Això sí que em dona una mica de pena, d'aquestes situacions, quan arriba l'abril, quan arriba el maig, amb aquest partit a les 5 de la tarda, aquesta calor que ja fa, l'estadi amb una situació... Bueno, són situacions que bueno, tindrem que viure l'any que ve.
I sempre ens quedarà el dubte, no? No sé si... Deies que no ets molt de fer càbales, però sempre et quedarà el dubte de dir haguessin estat aquests quatre, hagués estat aquest ordre al final en el play-off, què hagués passat en les últimes 10 jornades? Tu què creus?
Bueno, que nosaltres continuaríem competint com ho fèiem abans i està clar que durant un moment de la temporada, amb baixes, amb... jo crec que era el moment que començaven a recuperar efectius i bueno, hauríem competit molt bé, igual que al principi.
L'any tampoc ha estat un camí de roses. Al final et pares a pensar i l'equip ha tingut moltíssimes baixes, no? I la plantilla tampoc era tan àmplia com per veure la quantitat de lesionats que hi ha hagut i de les setmanes que han estat aquestes lesions. Si al final gestionar tot això, suposo que com a entrenador senzill no deu haver estat tampoc.
Sí, no. Al final està molt bé la idea que tinguis, com treballis, però després has de gestionar persones, no? Aquestes persones tenen problemes. Moltes vegades ens oblidem que el futbolista, i més al nostre nivell, té problemes personals, a casa, amb els ERTEs, amb tot, no? A més, ens afecta a tothom, no? O sigui, no som de pedra i bueno, és important aquesta gestió, no?
Ara que deies el tema personal, dins del vestidor, a casa dels Hidalgo ja hem escoltat una miqueta com està vivint, sobretot la canalla, aquest punt d'il·lusió que hi ha. Dins del vestidor, si fem allò, un termòmetre de com està l'ànim, de quin és el sentiment, de com ho han viscut i de com ho estan vivint ara que us queden res, hores abans de marxar cap allà, si obrim la porta del vestidor, què ens trobem?
Ostres, aquest matí els deia, no? Ara a l'acabar l'entrenament, els he vist avui molt concentrats. Molt concentrats. Quan veus la cara d'algú que diu ara sí, eh? Ara sí, això ja està aquí, tothom està bé, tothom no té cap molèstia, tothom està al 100%, vol jugar el diumenge, o sigui que estan concentrats i amb moltes ganes de competir.
És que el canvi és brutal, eh? O sigui, de la baix, des del club fins als entrenadors, als jugadors, pujar a segona divisió A, és que et canvia la vida.
Sí, és donar aquesta passeta, que és una passeta ara mateix, no és, estàs, ho tens aquí, no? De la vora per agafar-ho. Bueno, és molt, molt important per tots, però bueno, això tampoc t'ha de produir angoixa. S'ha de disfrutar moltíssim, això. Jo, com a entrenador, pues, pateixes perquè has de preparar moltíssimes coses i, bueno, i tens, ho vols tenir tot controlat, però com a jugador, hòstia, és moment de disfrutar-ho, de sortir al camp, de competir, d'estar molt concentrat i saber que hi haurà moments del partit que haurem de patir, hi haurà moments que dominarem, no?
Ho deia ja no tant perquè estigui a tocar, que evidentment veus que en una setmana és el tot o res, en qüestió de 8 dies pots pujar o pots quedar-te fora, però el canvi és brutal, i més encara tenint en compte que l'any vinent la categoria serà excepcionalment estranya, perquè 100 equips amb 4 categories en joc a la vegada, perquè igual pots pujar a segona A, que pujar aquesta categoria intermitja de la segona B, elite o pro, com li vulguin dir, quedar-te a segona B, que ja no serà la segona B d'ara, o baixar a tercera divisió. Per tant, a les portes d'un any tan estrany, tan caòtic, amb una lliga de 10 equips i després barrejat amb l'altra i diferents eliminatòries, etc., si tu estalvies tot això ara és que et canvia la vida.
Sí, però això és pensar massa, donar-li massa voltes. No, hem de pensar només en el partit de l'Atlètic de Madrid, no el que passarà l'any que ve i com estarà, perquè jo crec que bueno, hi ha alguna cosa que se sap, però no, 100% no se sap res. O sigui que l'Atlètic de Madrid i res més.
Jo que t'anava a preguntar ara per l'any vinent, sobretot pensant en la feina estable que està fent el club, i em dius Atlético de Madrid i ja està.
L'any que ve serà l'any que ve, no sabem què passarà i com estarem. Hem de pensar en l'Atlético de Madrid bé, amb els jugadors que tenen, com juguen, què plantegen i com contrarrestar això.
Ho dic sobretot perquè el món del futbol és molt volàtil, no? És molt difícil trobar una aposta perllongada en el temps per entrenadors o per jugadors o per un bloc en concret, i al final aquí sembla que fins i tot l'any passat, que no va anar massa bé, com dèiem abans, es va apostar per aquest gruix de la plantilla. Hi ha 11 jugadors ja que tenen contracte en vigor de cara a l'any vinent. Això al final et dona una, no sé si dir-li tranquil·litat o confiança o estabilitat, que segurament serà la paraula, que és impropi de la segona B, això.
Bueno, això parla de com volem treballar. Creiem molt en la continuïtat, de fer créixer els jugadors que tenim, donar confiança. He parlat abans que no és fàcil arribar i agafar els mecanismes. És molt important que hi hagi jugadors que ja saben com va la cosa i que els expliquin el que volem. arribar de nou, fer un equip nou, entenc que la segona divisió B és normal, però quan dones una estabilitat al grup, a la idea, normalment funciona, però això després va de que la pilota entri, no?
Qui no hi serà és Manu Lanzarote, que ahir en un tuit va dir que eren els seus últims dies pràcticament com a jugador del Centre d'Esports Sabadell en aquesta segona i deia última etapa, que explicava que tant de bo poder deixar-lo a l'equip allà on se l'havia trobat en el seu dia, segona divisió. Què pots dir del Manu?
Bueno, el Manu, ostres, és amic meu. Vam jugar junts i ara m'ha tocat ser el seu entrenador. Ens ha donat moltíssim amb les seves experiències, és un tio que està molt compromès des que va arribar des del primer moment, ha entès sempre el que volíem d'ell, ha treballat moltíssim, ens ha donat moltíssim i encara ens donarà coses en aquest playoff, no? Jo crec que agrair al Manu tot aquest temps que hem estat junts, és una institució al club i es mereix qualsevol homenatge que li podem fer, no?
Ara que parles d'experiència, i vull acabar pensant, hem començat pel play-off, després tota la temporada en general, i vull acabar amb el rival i amb el partit en qüestió. Com deies, l'Atlètic de Madrid B, i després ja pensarem en la resta. Deies experiència. Al final, el tòpic sempre ens porta els periodistes a preguntar que quan et trobes un filial contra un primer equip que no és filial, aquest plus de veterania s'ha de notar, no? En un partit com aquest, després de tot el que ja hem comentat que hem viscut en les últimes setmanes i mesos, això com es pot fer? Això d'aportar-li el plus extra de veterania per intentar endur-te el gat a l'aigua contra un rival molt jove com és l'Atlètic B?
Bueno, això és difícil en 90 minuts, eh? Veure'n com... I a més perquè serà una situació estranya, no hi haurà públic, no sé, ells tenen jugadors que estan jugant amb el primer equip, o sigui que pressió, tampoc crec que la notin, no? Però hòstia, són un equip molt jove, físicament en tots aquests moments agafes la forma millor que els jugadors que tenen una mica més d'edat. Jo crec que serà un partit molt difícil, molt igualat, que no hi hagi massa errors. Bueno, haurem de controlar aquestes emocions del que vagi passant durant el partit. Bueno, has de controlar moltes coses que és una final, són 90 minuts, no pots donar masses concessions, no?
Deies que tenen jugadors a primera divisió, uns quants han anat entrant, ells ja estan a Marbella, o sigui, ja estan concentrats allà, però hi ha un parell de jugadors que encara no han passat per allà, com són Rodrigo Riquelme i Manu Sánchez, que estan encara amb la primera plantilla. I Álvaro, correcte, cert. T'esperes que vinguin, que no?
Jo m'espero el millor equip possible. Després, quan arribem allà, veurem, no estan. Vale, pues no estan. Però nosaltres preparem amb els millors jugadors que tinguin i és el que intentaran. Després el primer equip necessita. És normal, eh? Jo ho hagués fet, perquè després tenen la Champions. No sé si volen tenir aquests jugadors i continuar, però bueno, això no em preocupa. Jo preparo el partit pensant que estaran.
Si tu creus que els tres baixaran al final a Marbella?
No ho sé si baixaran o no, però jo preparo el partit pensant que estaran. Després no sé si estaran o no, sortiran uns altres.
Hem parlat molt de si això tenia influència o no després en el desenllaç, el tema de tenir a tants jugadors en dinàmica de primer equip tantes setmanes, mentre aquí amb prou feines podíem entrenar individualment i prou. Ara vist en perspectiva, tal com arriba l'equip, clar, al final, i sobretot veient el que deies dels entrenaments amb amistosos contra equips, ells, en el cas de Manu Sánchez, per exemple, sobretot han tingut rodatge a l'elit, o sigui, millor impossible.
Sí, els que han jugat partits de primera divisió tenen més rodatge, això sí, però no sé si només ha sigut el Manu i el Toni Moya, no sé si ha jugat algun minut o... Bueno, han estat en aquesta dinàmica, han entrat més temps, però bueno, jo crec que nosaltres en aquest sentit hem tingut el temps suficient per anar ben preparats. Una altra cosa és la competició, o sigui que anem curs de preparació amb això.
No és l'únic equip que està allà ja, el Badajoz va marxar dissabte, la Cultural Leonesa també, crec que avui marxava a l'Ibiza, una setmana prèvia allà. No sé si ets del parer que es pot fer una mica llarg també de preparar en aquestes estades durant una setmana concentrat en l'hotel, sabent que el partit no arriba fins diumenge. El Sabadell, per exemple, vosaltres marxeu demà passat, per tant són uns dies de marge, però no una setmana sencera. Tot això com ho veus?
Cadascú haurà escollit el millor, no? Jo crec que els equips aniran arribant, jo crec que alguns arribaran dimecres, dijous, jo crec que hi ha algun equip que arriba divendres, bueno, no sé. També hi ha unes situacions econòmiques, no tothom té la pasta que tens en aquests equips, hi ha alguns que volen amb charter, ja? És el que toca. Nosaltres tenim la nostra situació, els altres clubs la seva, i cadascú, si pots escollir, pues, els entrenadors, dic jo, que hauran dit pues, una setmana allà. Pues, una setmana allà.
Sobre
com, a casa, com a casa no s'està a cap lloc.
Sí, que no trobes falta aquests dos dies, no? Allà a Marbella ja.
Jo prefereixo estar aquí.
Doncs queda clar. T'anava a dir que veia una estadística del primer equip de l'Atlético Madrid que deia que cada cop que marca un gol aquesta temporada, com a mínim, treu algun punt. O sigui, mai ha fet un gol i ha anat de 8 cap a casa. I sempre diem que el filial, en certa manera, és el reflex del primer equip, no? I aquest punt competitiu, agressiu, ben entès, d'anar amb el ganivet entre les dents, que el filial també ho té, no? Que és com una versió jove de l'equip de Simeone. Tu com ho veus?
Bueno, tenen un sistema diferent, però bueno, jo crec que en aquesta idea, jo crec que és normal, continuar amb una idea, a més, amb la quantitat d'anys que porta a Simeone al seu club, que el filial, més o menys, treballi més o menys de la mateixa manera, no? Però bueno, jo crec que és un equip de moltíssima qualitat, gent molt jove, que segurament els anys vinents estaran a l'èlit del futbol espanyol, i bueno, contrarrestar tot això.
Fins i tot amb les estadístiques, no? Dèiem l'altre dia que dels 16 equips que juguen al play-off és l'equip que més vermelles ha vist, que no és molt habitual en un filial, no? Que també sigui un equip amb moltes targetes. Normalment, si es caracteritza per alguna cosa un segon equip jove, de qualitat, com és el cas, no és precisament per encapçalar aquests rànquings.
Bueno, mai saps com són aquestes targetes vermelles. No saps si... No sé com les han tret, però no sé, és una... Et creuen els cables i t'expulsen. Això no vol dir que siguis més competitiu o menys, sinó que se te'n va al cap. O sigui que, bueno, aquestes són estadístiques i bueno, nosaltres haurem de controlar totes aquestes emocions que són importants.
Clar, això també t'anava a dir, no? Ara que deies això, que el tema psicològic i mental també és importantíssim, perquè en un partit et pots trobar una expulsió, un penal, un gol en contra o a favor que et pot... fer ballar el cap en positiu o en negatiu, que és un escenari molt diferent, no? Et pots trobar molts casos i has d'estar preparat per si sigui en contra o a favor, es dona un condicionant d'aquests.
Sí, per això no pot tornar boig, passi el que passi, durant els primers minuts. Has d'estar concentrat durant tot el partit, sabent que hi ha 90 minuts per davant, que hi haurà moltes situacions, que hauràs de patir en molts moments, de gaudir en uns altres, però... has d'estar concentrat, d'estar sense la pilota, molt concentrat, amb la pilota sabent el que farem, i bueno, això ho hem treballat i ho reforçarem aquesta setmana.
El partit com el preveus, en quant a manera, estil de joc d'un equip i l'altre?
Bueno, el nostre estil ja el coneixeu, i bueno, jo prevec un partit igualat, però igualat. Jo crec que a 90 minuts, en una situació en què et juguen molt, bueno, el seu entrenador va dir que el que no volia era que passessin massa coses. Veurem. Jo sé el que tinc al cap, el que faré. Ell segurament sabrà què farà ell. I diumenge ho veurem.
Amb tanta velocitat com tenen ells, sobretot endavant, i amb laterals que s'incorporen, Ricard, si juga a mano, etc. Al final, controlar les transicions. Has dit abans un moment lo de estar concentrats en tot moment, sobretot quan no tinguem la pilota.
Jo crec que tampoc, amb tant de temps per preparar, jo crec que tot entrenador ha vist els punts febles, els punts forts, i hem intentat de treballar-ho tot el que hem vist. Hem treballat moltíssim, sobretot durant l'època del confinament, que hem treballat moltíssim amb l'ordinador, i ara gràcies a Déu hem pogut fer-ho al camp, i creiem que sabem on estan els punts febles, però jo crec que si li preguntes al seu entrenador dirà que ell també sap, o sigui que hem de posar-ho a la gespa i veure.
Ja com a curiositat, quants minuts pot haver vist Antoni Hidalgo a l'Atlético de Madrid B durant tot aquest temps?
Moltíssim. O sigui, bueno, està clar que si Antoni Hidalgo ha vist molt, jo crec que Ignasi ha vist molt més. La veritat que el treball que ha fet l'Ignasi, el Jue, el Pablo, tots hem vist molt i molt futbol.
Parlant amb l'Ignasi, ja no només d'Atlético B, no? Perquè si es passa ronda seran 3 dies per preparar el següent partit. Per tant, no serà començar de zero tampoc si es passa.
No, això ho tenim perquè hem tingut el temps suficient per veure tots els equips amb detall, més detall, ara l'Atlético de Madrid B, però sí que hem pogut veure a tots els rivals, sí.
Vaig acabant. Com a jugador vas pujar amb el Tenerife i vas pujar amb el Màlaga. En aquell moment vas fer alguna promesa, alguna bogeria en cas d'ascens o no eres molt de prometre coses abans de...
No, jo d'aquestes coses no faig massa, eh? No, jo sé que vosaltres feu coses, però si voleu venir a Canovelles un altre cop caminant, invitats estareu a una cervesa o el que vulgueu, però, ostres...
No traurem, no, cap promesa, llavors? El Sergi, que es va comprometre en el seu dia, deia que era bastant pla el terreny de Sabadell a Canovelles, per tant, potser s'anima el Sergi Garcés a fer una caminata cap allà.
Hi ha uns quilòmetres, uns quants, no sé quants, però uns quants, eh?
Ja t'ho explicarem, tant de bo que haguem de trobar-nos amb aquest problema
ojalà.
De posar el rellotge i a veure quantes passes es donen. I acabo amb una pregunta que sempre acostumo a fer en aquests casos, en una situació com aquesta, que és sobre l'afició, no? Una afició que ha patit, que voldria estar al vostre costat però no pot, que he dit durant aquestes setmanes que han tirat molt d'enginy, perquè si no era una pancarta gegant a la nova Creu Alta que us trobàveu per sorpresa, era anar al carrer a Sant Oleguer amb pots de fum, i si no eren banderes als balcons, però vaja, en una època especialment difícil han trobat la manera de fer-vos arribar tots aquests inputs d'estar agraïts per la temporada feta i aquesta empenta extra. Ara que teniu ja pràcticament a tocar el desplaçament, el play-off, que això ja arriba a l'hora de la veritat, quin missatge enviaria l'entrenador del Sabadell a tota la gent que ho viurà des de casa o des d'on pugui, veient el partit a 1000 quilòmetres?
Bueno, jo suposo que la gent ja s'està organitzant, no?, per diumenge. No? Bueno, segurament que la gent es junti més, sempre amb el control necessari, a cases, amb els amics. Ostres, jo crec que... T'ho dic perquè la meva família, amb els meus amics, veuran tots junts el partit, no? I jo crec que... És difícil aquesta situació perquè ens agradaria estar aquí a l'estadi, amb aquesta, a l'estadi ple, amb el que t'he dit abans, aquesta sensació de futbol del bo, però bueno, ells estan al nostre costat, hem patit moltíssim durant molt de temps, i, ostres, i aquesta alegria seria immensa per tots, que creguin, que empenyin de la distància i nosaltres que no tinguin cap dubte que ho donarem tot el que tenim, no?
Antoni Hidalgo, entrenador, crec que ja vam comentar ara fa gairebé... No, un any, ben bo, després d'Olot, que et deia allò de sort i encerts, que serà la sort de tots els arlequinats. Ara tot es resol en una setmana i tant de bo que tinguis la mateixa sort o més del que hem tingut aquesta temporada, els mateixos encerts o més que els que hem tingut fins ara, i que vull que el rellotge em marqui moltes passes d'aquí a Canovelles, o sigui que tant de bo que haguem de prendre'ns aquella cervesa allà d'aquí a unes setmanes.
Molt bé. Ja t'ho he dit, no? Ho intentarem fer, donar-ho tot i ojalà marquem aquestes passes al rellotge.
Tant de bo que sí, gràcies.
A tu.
A partir del 20 de juliol, no farem vacances.
Cada matí de 9 a 11 us proposarem trepitjar el territori de nord a sud i de l'est a l'oest.
Amb actualitat,
entrevistes,
seccions
i concursos.
Obert per vacances.
El magazín d'aquest estiu a la teva ràdio de proximitat.
Es el momento de seguir hacia adelante y las empresas son clave para la recuperación. ¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? ¿Cuáles no cambiarán? En el podcast de Banco Sabadell hablamos con empresarios y expertos sobre cómo las decisiones que estamos tomando hoy empiezan a asentar las bases del mañana.
Podcast de Banco Sabadell, Antoni Garrido. Escolta el programa a seonsiguis.com.
Sabem que ho heu passat malament.
Som conscients que el coronavirus ha posat les coses difícils.
Toca remuntar i ho farem tots junts.
A Ràdio Sabadell estem al costat del comerç de proximitat i volem ajudar a recuperar les botigues de casa.
Les nostres botigues.
Posem en marxa una campanya de publicitat gratuïta per tots els comerços de Sabadell.
Envia'ns una gravació de 20 segons on expliquis com és la teva botiga i el teu producte i nosaltres l'emetrem en blocs diaris.
publicitat@radiosabadell.fm. És hora d'aixecar les persianes entre tots.
publicitat@radiosabadell.fm.
Ràdio Sabadell estima el comerç local. Ràdio Sabadell estima Sabadell.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Oh,
Gairebé 3:45 de la tarda d'aquest dilluns 13 de juliol del 2020. Aquesta era la conversa que hem tingut avui amb Antonio Hidalgo a poques hores, a un parell de dies no arriba del desplaçament de l'equip cap a terres andaluses. Sergi, dèiem que escoltàvem l'entrevista i la valoràvem ara. Llavors, vist, aquí ni promeses ni històries. No està per romansos Antonio Hidalgo d'aquest tipus d'històries.
No, la part bona és que no té res a veure amb aquest playoff en concret. Diu que no és amic de fer-ho en línies generals, per tant, anem a respectar. Que si li porta bona estrogança veient els seus resultats esportius, el fet de no prometre res, també és bona notícia.
Què destacaries més de tota la conversa, de tota l'entrevista? Alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció?
No, sobretot el que deia ara fa una estona, aquest punt de tranquil·litat, de normalitat dintre de l'excepcionalitat del moment, és el que més a mi personalment em tranquil·litza, més enllà de la feina que hi ha darrere, de sí que estic d'acord que evidentment s'ha pogut, per bo o per dolent, preparar molt aquest partit en concret, i em genera més dubtes, encara que no n'hagi de tenir cap respecte a la feina que hi ha darrere, em genera més dubtes una mica els problemes que poden tenir tots els equips, i el Sabadell de manera particular, a l'hora de saber que després seran 3 dies, només per acabar de perfilar, d'ajustar el segon rival que se't pugui presentar, i que després d'aquest segon rival tindràs 2 dies i poc per acabar de preparar la hipotètica final. Però en general dubte per ser desconegut el terreny en el qual ens mourem. És la primera vegada que juga el playoff en aquest sistema, és la primera vegada que juga a 90 minuts partit únic a cara o creu, i per tant tot aquest món desconegut em genera, doncs, això, aquests dubtes de com s'ho faran. Estic convençut que el partit de l'Atlético, com hem sentit, el tenen més que coll avall. L'hauran vist jugar, si no els 28 partits de Lliga, els 28 més els amistosos que hagi fet el filial de l'Atlético, però després el que vindrà darrere, i tant de bo vingui molt darrere, no?, d'aquest primer partit.
De moment, 22 jugadors de l'Atlético de Madrid B ja són a Marbella, fan una concentració allà, incloent-hi Darío Póveda, i no sé si hauràs de tirar de contactes o no, però Borja Garcés també.
Res a veure amb la família, per tant.
No pots estirar el fil,
no,
eh?
No, que tingui jo controlat, com a mínim, de la família legal, no n'hi ha cap.
Doncs dos jugadors que surten de lesió i que, en teoria, arriben, però allò amb pins al partit, després de tant de temps fora de combat. I amb aquest dubte, tres jugadors, Álvaro Riquelme i Manu Sánchez, que es troben amb el primer equip encara. Recordem, el primer equip ha de jugar a Getafe i ha de jugar a casa l'última jornada contra la Real Sociedad. Crec que és dijous Getafe i diumenge Real Sociedad, coincidint en horari a més, perquè crec que un és a les 8 i l'altre a les 9, o sigui que estarien en la mateixa franja en aquest horari unificat. I el dubte de saber si, entre cometes, Simeone fa un cop de mà al Sabadell de retruc i, evidentment, involuntari, quedant-se amb aquests jugadors, o si jugaran, per exemple, dijous i els enviarà després cap a Andalusia per arribar a jugar.
És important, eh? Evidentment, fa dies que li donem voltes a aquesta història i segurament són dos atléticos diferents, si juguen els uns o juguen els altres. Jo, de tota manera, tampoc no em capficaria més de lo just i necessari. Ho dic perquè tenim l'exemple del Barça B, que el tenim molt a prop, i que és evident que tenir Ansu Fati davant, o tenir Riqui Puig davant, o tenir Araujo davant, o no tenir-los, és un matís important. Però al final són equips que també estan molt acostumats, parlo sobretot pel cas que insisteixo que més tenim a prop, com és el del filial del Barça, són equips que estan acostumats, Adri, a comptar-hi, a no comptar-hi, a buscar recanvis, a no buscar recanvis, a si no pot estar Riqui Puig aquesta setmana perquè se l'endú ja Valverde o ara se l'endú Setién, doncs no passa res, i que tenen molt potencial més enllà de si juga Riquelme o no juga, de si se'ls queda el Xolo o no. Vull dir, són més que aquests 3, 4, 5 jugadors que estan en dinàmica primer equip. Que, lògicament, deia Antonio Hidalgo, nosaltres preparem el partit com si haguessin de ser i després ja veurem. I que segurament canvia molt la història, però tampoc t'ha d'obsessionar en excés. Ni és molt més ni és molt menys en cas de que hi siguin o no hi siguin el diumenge per jugar contra el Centre d'Esports.
Vols una curiositat amb un punt de morbo? Quique Pérez, jugador del Valladolid Promeses, no jugarà el playoff en teoria perquè s'ha lesionat i ben lesionat. Recordem, El primer duel, Valladolid Promeses contra el Barça. Quique Pérez lesionat amb el primer equip del Valladolid contra el Barça.
Sí, sí, juguen contra el Barça.
Res a veure, evidentment, avui, però ja és curiós, no?
Avui llegíem algun diari que recordava que si Ansu Fati és expulsat, es perdrà també l'hipotètic partit contra el Promeses si és expulsat en aquest penúltim partit, no? Clar. Sí, és una circumstància que es pot donar, però insisteixo que el Barça bé no ha comptat amb Ansu Fati en tota la temporada, com aquell que diu, i al final ha quedat segon classificat a un punt del líder i amb els mateixos punts que el Sabadell. Per tant, que sí, que Ansu Fati pot fer molt mal, evidentment té una qualitat que s'ha descobert de cop i volta a la primera divisió sense fer masses estralls, però al mateix temps, si no juga Ansu Fati, jugarà un altre i serà tant o més perillós en la dinàmica d'un equip que funciona com un bloc, o que haurien de funcionar com a blocs, no com a 3-4 jugadors molt punters.
Dimecres marxa el Sabadell cap allà, ho fa demà mateix l'encarregat de material Jordi Bransuela amb tots els dos xofers dels conductors de l'autobús per rebre l'equip ja allà amb tot el material a punt, etc. Hi ha equips que ja han marxat, com dèiem, amb Antoni Hidalgo, cas de la Cultu, l'Ibiza, l'Atlético Madrid B o el Badajoz, que ja hem vist com van acomiadar els aficionats extremenys al seu equip camí de Terres Andaluses. Una miqueta un spoiler o un tastet del que veurem aquí demà passat a les 12.
Sí, 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 això és el que se suposa, que hi ha aquesta concentració o aquesta convocatòria per part de les penyes, també amb el vistiplau del club per fer aquest comiat a l'estadi de la Nova Creu Alta, coincidint amb quan l'equip sortí cap a l'aeroport, perquè, com deies, l'autocar oficial viatja per carretera, evidentment no ho pot fer tampoc de moltes més maneres, ho fa demà, mentre que l'equip viatja en línia regular, ho dic perquè feia la conya també Antoni Hidalgo, que alguns viatgen en xàrter, no és el cas del centre d'esports, que ho farà en línia regular, però ho fa amb aquest vol Barcelona-Màlaga, i a partir d'aquí, doncs, a instal·lar-se en un hotel, per cert, molt xulo, com a mínim així ho sembla per les fotografies, a la població d'Estepona, a cavall entre Estepona i Marbella, a mig camí gairebé d'una i de l'altra, i allà serà el quartell general de l'equip. Allà és on esperem que l'equip s'hi estigui com a mínim 10 dies, 11 dies ben bons, que serà la millor de les notícies i que tant de bo puguem recordar d'aquí uns anys aquell hotel de concentració com recordem el de Vitoria d'ara fa 9 temporades davant la Societat Deportiva Eibar.
I a tot això portem 4 setmanes, aquesta serà ja la cinquena, fent el camí cap al playoff amb petits reportatges diaris a l'Hotel Suís, amb històries curioses, estadístiques, números dels rivals, precedents, estadis, de tot una mica. Per l'última setmana prèvia al playoff, Sergi, hem guardat els darrers 5 programes abans del Sabadell Atlético Madrid B pels 5 ascensos que el Sabadell ha festejat a la segona A. Via playoff només un, el d'Eiber que comentaves ara, però amb d'altres promocions des de tercera quan no hi havia segona B o pujant directes quan a segona B no hi havia playoff, el centre d'esports ha pujat en 5 ocasions i seran els 5 programes que tenim aquesta setmana. Per tant, avui comencem pel principi, avui recordem el primer ascens de tota la història arlequinada, el de fa ni més ni menys que 87 anys.
El playoff d'ascens a Ràdio Sabadell.
L'any 1933, el centre d'esports va aconseguir el seu primer ascens a segona divisió i el primer del seu historial. L'equip arlequinat va iniciar el seu camí a la Lliga Espanyola tot just 3 anys abans a tercera divisió. I després d'una temporada sense segon i un altre primer, a la tercera va anar a la vençuda, pujant l'any 32-33 després d'una segona posició a la Lliga regular. La tercera divisió d'aleshores era ben peculiar. Es distribuïen els equips en 8 grups del tot desiguals. Mentre a Catalunya hi havia 6 equips a la Lliga, a d'altres llocs com Andalusia només eren 3 els participants. Els dos primers de cada lligueta es classificaven per a la promoció i el Sabadell va ser segon amb 12 punts per darrere del Badalona, que en va sumar 15, i per davant del Palafrugell, el Sants, el Júpiter i el Martinenc. El 29 de gener començava la segona fase de la Lliga. Eren creuaments directes a doble partit des de vuitens de final fins a la final. De tots, només un ascendia. I aquest va ser el Sabadell. A la primera ronda va tocar l'Hèrcules, el campió del grup valencià. Després del 3-1 a Alacant, el centre d'esports va guanyar 2-0 a Sabadell. Però aleshores no valia doble el gol al camp rival en cas d'empat. I l'eliminatòria va necessitar d'un partit de desempat per resoldre's. Aquell dia, en camp neutral, victòria arlequinada 3-0 per passar als quarts de final. Allà el rival va ser l'altre equip del grup valencià, l'Elche, i la resolució també molt similar, però encara més espectacular. Derrota al terreny de joc il·licità per 5-2, triomf per 3-0 aquí i, de nou, perquè no comptaven doble els gols fora de casa, partit de desempat que va acabar Sabadell 2, Elche 1, el 21 de febrer, dos dies després del segon partit. El Sabadell ja estava a les semifinals, on es va trobar un altre equip que enguany juga al play-off, el Cartagena. Els departamentals havien eliminat el Racing Córdoba i el Malagueño, però no van tenir opcions contra un Sabadell que va golejar per 8-2 en el primer partit. A Cartagena també es van imposar els arlequinats, aquest cop per 1-2, passant a la final amb un global de 10-3 a l'eliminatòria. El conjunt sabadellenc acaronava l'ascens i el Zaragoza seria l'últim escull. Això sí, amb patiment, ja que el primer partit els aragonesos van treure un 1-1 de la Creu Alta. En canvi, a la tornada de la final, jugada el 19 de març del 33 a l'acabat d'estrenar Estadi del Torrero, la victòria forana per 1-2 permetia al Centre d'Esports ascendir a segona divisió per primer cop en tota la història. Calvet i Rúbies van ser els autors dels gols de l'ascens, remuntant la diana inicial saragossana i deixant amb un pam de nas l'afició local. De fet, en la prèvia, la Federació Aragonesa ja havia organitzat, per després del partit, un sopar d'homenatge al Zaragoza, campió de tercera divisió, que evidentment es va haver de suspendre. Massip, Morral, Giné, Gràcia, Duran, Mota, Sangüesa, Bertran, Calvet, Rúbies o Esteve eren algun dels integrants d'aquell primer Sabadell que va pujar a segona divisió, encara en plena època de la Segona República. Serien la base del conjunt que dos anys després arribaria a la final de la Copa, tot i ser encara equip de segona divisió. L'èxit d'aquell ascens es va festejar de valent a Saragossa, on es van desplaçar alguns seguidors arlequinats i sobretot a la ciutat amb una gran rebuda als herois. Fins i tot el Terrassa va demanar jugar un amistós contra els campions de tercera divisió, resolt amb una 5 favorable al Centre d'Esports.
Estadística, rivals, estadis, història. Segueix l'última hora i viu l'emoció del play-off d'ascens a Ràdio Sabadell.
Els desempats en camp neutral, igual que succeirà aquest any, dos dies després de jugar el partit de tornada, per tant, pim-pam, va anar molt ràpid allò, i, Sergi, hi ha coses que no canvien, fora de casa, el local, en aquell cas el Zaragoza, ja tenia l'homenatge a punt per celebrar, deien, el títol i l'ascens.
Doncs,
et sona?
Sí, sí, em sona una mica la pel·lícula, alguna cosa que també tenia preparat algun equip fa 9 anys i que també s'ho va haver de guardar. I
algun equip tipus Quà
i de Blaugrana. És cert que la història no els hi ha anat gens malament, en aquests 9 anys de diferència, però aquell moment concret la festa estava preparada pel que havia de passar Ipurua i afortunadament no va passar.
No ens hem deixat res, no, avui?
No, en principi que comença una setmana ja de competició i que la viurem intensament. De moment, aquests primers dies aquí, fins que l'equip marxi, i després ho explicarem també des del sud.
Doncs vés estirant les cames, per si de cas et toca caminar fins a Canovelles. Gràcies, Sergi!
Fins ara!
Informacions en format més breu. El Motor Club Sabadell ha anunciat els canvis que patirà l'edició d'enguany del Rally de la Llana. D'entrada manté la data, el 26 de setembre, però es veu afectat per les moltes proves del món del motor que s'han hagut de reprogramar i que ara es disputaran aquell cap de setmana, com és el cas del Gran Premi de MotoGP al circuit de Catalunya. L'organització, després de mantenir converses amb els diferents patrocinadors, l'Ajuntament i la Federació Catalana d'Automobilisme, ha decidit escurçar el recorregut, passant de 80 quilòmetres originals a un de només 33 amb un sol tram a tres passades i una caravana reduïda a només 70 participants. A més, per evitar aglomeracions, s'ha suspès el parc tancat, la tradicional sortida protocolària des del podi del Parc Catalunya i també el lliurament de premis al tennis Sabadell. Seguint les recomanacions de la federació, tampoc hi haurà verificacions administratives i les tècniques es faran al mateix parc de treball on tindrà lloc l'inici i el final de la prova. Més coses, al final del Centre d'Esports continua renovant la seva plantilla amb una nova incorporació. Es tracta de Roc Pan, que enguany ha jugat a Divisió d'Honor Juvenil amb l'Europa. El jove jugador, de fet, tornarà al club arlequinat d'on va sortir fa un any després de ser titular en l'equip que va portar el Sabadell Juvenil a l'ascens a preferent, a Lliga Nacional. Finalitzada la seva etapa formativa, s'incorpora ara a les ordres de Bernat Mosquera, com també acaba de confirmar el Sabadell el fitxatge de Román Joaquín Alegre, defensa procedent del Badalona, en aquest cas no pel filial, sinó pel Divisió d'Honor. Acabem dient que en handbol, l'Oar Gràcia també segueix presentant les cares noves de la plantilla de la temporada vinent. El primer a línia, Enric Parera, se suma al remodelat projecte de Gerard Gómez, que, recordem, presentarà un bon grapat de cares noves.
Hotel Suís.
Parera, per cert, s'incorpora des del filial, igual que havien fet Jaume Esteve i Lluís Marrugat. Només en queda enviar-vos una abraçada enorme des de l'altra banda del vidre del Toni González, que ha estat un dia més al control de so. Demà, a les dues, més teca, aquí a l'Hotel Suís. Que vagi bé, una abraçada.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.